De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta, gràcies per acompanyar-nos. El 8 de març de l'any 2000 troben un home mort en un pis. Està despullat i ple de ganivetades. A l'orella li han posat una flor i a la paret, amb la sang de la víctima, hi han escrit «Hitler tenia razón». No és una pel·lícula i no és Hollywood. És real i és amongat. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala a càmera amb el dit.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu. Una porta, una flor, escrita en una paret «Hitler tenia razón», anuncis classificats d'un diari, un telèfon de sobretaula, una esvàstica, un tren. Sobre una fitxa policial de paper carbó, el títol.
Crims.
Amb Carles Porta. Capítol 4. La flor. Primer pla d'una rasuradora que algú es passa pel cap i se'l rapa al zero. En blanc i negre, imatges d'en Hitler fent un discurs. Entre imatges de soldats formant i de multituds alçant el braç, flors que s'obren i que es tanquen. Sobre una imatge des del mar d'un poble de platja, Montgat, 8 de març de 2000.
Un jubilat torna a casa després de la jornada al centre de dia.
Una rampa es desplega.
El cuidador que viu amb ell i que li hauria d'obrir la porta no respon. El jubilat truca al fill i el fill avisa els municipals.
En baixa una cadira de rodes.
El 8 de març ens truca un veí dient que a casa del seu pare no contestava ningú. El seu pare, bueno, era gran, tenia certa discapacitat i el cuidava una persona. I aquesta persona era la que suposadament tenia que estar a dins del domicili.
Albert Matalobos, policia local Montgat.
No li obria la porta, no li contestava ningú, i quan va obrir la porta va notar alguna cosa estranya, no se va atrevir a entrar. I llavors, com no li agradava el que va sentir, pues ens va trucar a nosaltres.
Un feix de llum il·lumina un espai fosc des d'una porta que s'obre.
Obrim la porta i ens trobem un rebrador. Però al terra del rebrador trobem un líquid vermellós que no sabien què era. Comencem a cridar, policia, hi ha algú? Policia, hi ha algú? I ningú contestava.
En la foscor, unes rajoles humides.
En principi no sabíem el que era, perquè, clar, vam veure això i mai imaginaven que fos el que ens van trobar, realment. Van notar un olor a carnisseria, de botiga de carnisseria, de botiga de carn.
Dues llanternes enfoquen l'espai.
I tot el pis estava ple d'aquest líquid. I llavors van arribar al final del passadís i van observar a la dreta l'habitació principal, el menjador.
Els feixos de llum enfoquen una porta tancada.
I van veure que havia un home estès al terra i estava completament nu.
Fosa a blanc.
I em va sobtar molt la posició que estava al cos. Semblava posat com a l'home de Vitruvio, de Da Vinci. I ens van apropar, van cridar a policia, necessita algo, està bé. I clar, l'home estava mort.
En unes rajoles de paret, esquitxos de sang.
Moltes ganivetades al cos, al coll. El cos estava com si l'haguessin rentat. Llavors sí que van deduir que, evidentment, aquell líquid vermellós que havia al terra era part de la sang seva i barrejada amb aigua. Havien fet algú intentant netejar algú. El cos el van netejar. Em vaig incorporar i vas veure unes pintades. Hitler tenia razón, Ku Klux Klan. Hi havia una altra paraula que no s'entendia gaire, però sí que es deduïa que posava poder blanco. I les pintades estaven fetes amb la seva sang.
Amb lletres desiguals a la paret.
Clar, ja em van quedar sobtats de tota aquesta escena. Un detall important també que es va impactar molt va ser que tenia una margarida a l'orella.
En una imatge d'arxiu, la flor amb la tija rere l'orella.
La càmera de fotos que teníem era una Polaroid, d'aquestes de fotos instantànies. Pues jo vaig fer unes fotos de detall de les ferides, de l'escena més ampla i de les pintades que hi havia a la paret.
En un vídeo del 8 del 3 del 2000, les tres pintades sota dos quadres en una mateixa paret, amb regalim sota les lletres. Carlos García, Guàrdia Civil, Policia Judicial.
Cuando nos personamos en el lugar de los hechos, pues observamos una gran cantidad de sangre.
1993, actualitat.
Esto venía motivado porque el autor utilizó agua, una fregona que había allí al lado. Claro, el agua con la sangre dobla el volumen, parece mucho más escandaloso. Incluso el cuerpo de la víctima también había sido fregado con esa fregona, ¿no?
Fotos d'arxiu del cos a terra tot tacat de sang i de les rajoles de terra brutes de les llapades del pal de fregar amb aigua i sang.
Había una colilla de tabaco que estaba sumergida en el cubo de la fregona. Y claro, ahí era casi imposible sacar ADN.
A la sala, una cadira de rodes.
La impresión que a nosotros nos da de que la colilla pueda estar en el cubo no es tanto que la haya arrojado él, sino que en el momento que limpia la escena del crimen con esa fregona, la haya recogido y haya quedado al final en el cubo de la fregona. No podemos descartar también que la tirara directamente, pero bueno, no creo que se hubiera quedado allí a fumarse un cigarro. Es más, se lo hubiera fumado ya por de camino. No creo que se lo hubiera quedado allí fumando para ver lo que había hecho, ¿no?
Les parets de la casa estan malmeses amb cops i taques.
La víctima és Anilo Viterbo, un home de 45 anys de nacionalitat equatoriana. Feia menys d'un any que vivia a Montgat a casa de l'ancià a qui cuidava.
Foto de carnet d'un home de cabells foscos amb ulleres.
Tothom parla d'ell com una persona superdivertida, supergraciosa, sempre amb un somriure.
Elisenda Colell, periodista.
Ell cuinava per tots, cuinava superbé. La família te'l descriu així, una persona que per molt malament que li anessin les coses, sempre tirava endavant i somreia.
Entre 15 a 20 puñaladas el cuerpo presentaba. Y la más grave era una que presentaba en el cuello y que podía ser de forma ascendente, es decir, que el autor estuviera por detrás de la víctima y que le cortara el cuello con el cuchillo de abajo hacia arriba.
En un vídeo, una pica amb esquitxos plena de plats.
En la cocina encontramos dos juegos de platos y dos vasos, o sea, alguien había comido con la víctima ese mismo día.
Un got amb una empremta.
Hemos recogido una impresión dactilar y en la cocina encontramos un cuchillo con restos de sangre. Encontramos un paquete de tabaco y sabíamos que la víctima no fumaba, por lo tanto entendimos que lo había dejado allí el autor, pero de aquel paquete de tabaco se hizo lo imposible por intentar sacar algún tipo de huellas o impressions dactilars, vamos, i no salió nada.
Imatges de vídeo d'una habitació amb el calaix inferior de la tauleta de nit obert, amb papers arrugats i el terra brut d'aigua amb sang.
Cuando te presentas ante un homicidio de estas características que presentan tantas heridas, sobre todo con arma blanca, hay como una hazaña, una venganza, un odio. Entonces entendemos, no siempre es así, pero entendemos que puede haber una relación entre autor y víctima.
Imatge de vídeo de les tres pintades. A sota, la paret presenta cops i la pintura saltada. Vista del tren al pas per la població, amb el sol ixent sobre el mar en un dia clar. Primer pla de la foto de l'Anilo, ben vestit, seriós, de cara ampla.
L'Anilo és un immigrant que té família aquí a Catalunya, que ell arriba a finals del 80, llavors la seva família que explica és que ell havia tingut feines a Barcelona, a la Barceloneta, al Gambrinus, havia estat allà un temps, i que després, bueno, feia un any, una cosa així, que és quan troba aquesta feina a Montgat, amb aquesta persona gran que està impedida i que té necessitat sempre de tenir un cuidador.
Rebeca Carranco, periodista.
El que diuen els veïns, el que expliquen en aquell moment a la premsa del moment, doncs, que era una persona afable, que es duia bé amb tothom.
Vista zenital de la població amb la via del tren arran de platja.
Cuando estábamos tomando manifestaciones a los vecinos, que habían escuchado unas voces como una especie de pelea o gritos.
En una línea horizontal de temps, 16:30.
se paran esos gritos y a las 5 de la tarde aproximadamente se oye la ducha.
Sobre la imatge de la ducha, les 17:00.
Eso nos hace acotar un poco la hora del fallecimiento, ¿no?
En una imatge d'arxiu, roba plegada sobre un bidet.
La ropa de la víctima estaba muy bien doblada y sí que es cierto que el cuerpo del cadáver aparece totalmente desnudo. Entonces, bueno, nos quedamos un poco, no sabemos si es que estaba o se iba a duchar, cuando nos dijo posteriormente el vecino que escuchó la ducha. Nosotros interpretamos que la ducha la realiza el autor para limpiarse de los restos de sangre que presenta.
Vídeo d'arxiu del terra de la sala, brut de sang amb aigua.
Nosotros vimos que podía ser un homicidio xenófobo por las pintadas que aparecían en el domicilio. La margarita en la oreja del fallecido era una margarita de plástico y había sido extraída de un floreo de plástico que se encontraba en la vivienda. O sea, el autor se entretuvo en coger la margarita y ponerla a la oreja de la víctima. Nosotros en un principio empezamos a valorar que podría ser un delito xenófobo.
Primer pla de la pintada que diu Hitler tenia razón.
La persona morta és un ciutadà equatorià i llavors sembla com molt evident que ha de ser un assassinat racista. Però ja des d'un inici, la Guàrdia Civil, que és qui comença a fer la investigació, diu que això és massa evident. Aquesta voluntat, aquesta necessitat de fer referència que és un assassinat racista, els sembla una mica sospitós, no? D'una escena com molt preparada perquè ells pensin una determinada cosa.
Nosotros barajamos siempre muchas hipótesis a la hora de presentarnos ante un homicidio. No es que descartáramos el homicidio xenófobo, pero bueno, teníamos razones fundadas en que podía haber sido un delito homófobo.
A la foto, la Nilo amb camisa i corbata.
Porque este hombre mantenía relaciones sexuales con otros hombres y bueno, pues era otra vía que debíamos investigar también.
Sobre una calaixera, un telèfon de sobretaula que algú despenja. Entre els anuncis classificats d'un diari, un de subratllat on hi diu Chico Guapo, un altre que diu Si busques un tio, un de gran que diu Chicos contactos chicos.
En aquell moment no hi havia Tinder i no hi havia aquestes aplicacions de lliga.
En un anunci, Chico Joven busca Chico de color.
El que es feia era posar anuncis als diaris, no? I llavors la Nilo mirava aquests diaris, trucava a aquestes persones que s'oferien per cada i aprofitava, diguéssim, aquests espais en què l'avi era fora de casa per facilitar aquests encontres. Cuinava el dinar, es convidava alcohol i llavors tenien com una cita a casa.
Una rotativa de diari a ple rendiment. En un titular, un equatorià apareix mort al costat d'una pintada racista amb un gat.
El que transcendeix sobretot és l'escena, la brutal escena del crim.
Assassinado un ecuatoriano junto a una pintada nazi con sangre.
Era un home, 45 anys, ecuatorià, i la policia, crim racista. El crim racista dura molt poc, o sigui, dura la primera setmana, crec que ni això, i es centra en un crim passional.
S'investiga el mòbil passional en el crim de Montgat.
I quan es fa servir la paraula crim passional, és el que s'oblida.
Vista aèria de la població amb el mar al fons.
De la casa ha desaparegut el telèfon mòbil de la víctima.
Imatges d'arxiu del llit.
La Guàrdia Civil investiga les trucades entrants i sortints del mòbil desaparegut i del telèfon fix de la casa, que la Nilo Viterbo també feia servir sovint.
Una factura de telefònica amb una llista de números i dates.
Vemos que el dia que ocurren los hechos hay dos llamadas que nos llaman la atención. Una que se produce horas antes del fallecimiento de la víctima.
A las 14:53.
Y otra que se produce cuando ya tenemos conocimiento de que la víctima está muerta.
A las 19:05.
Claro, esa llamada que se hace a posteriori, viendo que el teléfono había desaparecido de la habitación de la víctima, pues automáticamente empezamos a investigar esa llamada.
Trucada 19:05, Víctor Hugo.
Era un tal Víctor. Esa llamada la realiza el supuesto autor. Tendríamos que saber qué relación mantiene con el citado Víctor.
El crim s'ha comès abans de les 5 de la tarda. La trucada s'ha fet a les 7:05, per tant, quan la Nilo Viterbo ja era mort. La trucada s'ha fet des del seu mòbil al mòbil d'un noi que es diu Víctor Hugo. La policia investiga quin és el vincle entre ells dos.
3 mesos abans del crim. Vista del sol ponent sobre la mar en calma.
La víctima l'invita a comer a la casa de Montgat, le cocina, le plantea la víctima mantener una relación sexual. En un principio, Víctor dice que no, pero bueno, por lo que nos cuenta, al final parece que sí, que mantiene esa relación y luego 3 o 4 más, ¿vale? Luego se ve que la relación no era muy fluida, se veían muy de vez en cuando. Nos dio una coartada muy veraz.
Fragments de l'informe policial.
Nos dio ubicación de dónde estaba en el momento donde pensamos que se produjeran los hechos.
8 de març de 2000, dia del crim.
Esa declaración es corroborada por los investigadores que vamos a comprobar si realmente estaba trabajando en ese lugar o estaba con un familiar, en fin, era una cortada veraz.
En un magatzem de materials de construcció, un mòbil sona.
Fue una llamada entrante sin descolgar. Teníamos que saber quién era el que había realizado la llamada. Él lo desconocía por completo.
Descartat inicialment el Víctor perquè té coartada, la Guàrdia Civil es fixa en l'altra trucada sospitosa del dia del crim. S'havia fet des del telèfon de l'Anilo Viterbo a les 14:53. Localitzen a qui va rebre la trucada. Es diu Cristian Gaviria, és colombià i viu a Vilafranca del Penedès.
Vista aèria de Vilafranca del Penedès.
Como se hace normalmente, pues investiga un poco el entorno, a ver qué relación podría tener con la víctima.
Fotos frontals de l'Anilo i del Cristian, jove i de cabells rapats.
Y en un primer momento no vemos relación alguna, nada más que esa llamada que se ha producido.
Sobre una taula, un cigarret crema en un cendrer.
Se le toma declaración también como testigo y en esa declaración manifiesta que no conoce a la víctima de nada, a Viterbo, que no lo conoce.
En la declaració de l'home hi figura que estava treballant en un forn de pa.
Se le pregunta por la fecha exacta en el que ocurren los hechos y la hora.
8 de març de 2000, dia del crim.
Nos manifiesta que en ese momento él estaba trabajando.
En un rellotge falta 3:15.
Sopesamos el hecho de que no podía estar en 2 sitios a la vez y fue la versión que nos dio él en ese mismo momento.
El Cristian explica als investigadors que de vegades, quan està a l'atur, publica anuncis a revistes comarcals oferint-se per treballar i als anuncis sempre hi posa el seu número de telèfon.
Comprobamos que las revistas en las que él nos comentaba su teléfono estaba inserto solicitando trabajo.
En un anuncio, chico colombiano se ofrece para cualquier tipo de empleo con iniciativa responsable y honrado y 2 teléfonos.
De las investigaciones que realizamos a Cristian, tenemos conocimiento que está residiendo en Vilafranca, en casa de una tía carnal que tenía una relación sentimental con una chica y poco más. Y bueno, fue algo que nos pasó como con Víctor. Lo dejamos en pausa. La huella no nos daba ninguna titularidad. Los teléfonos a los que teníamos intervenidos pues tampoco daban ningún fruto. También hay que pensar que el día a día en el año 2000 era tener un homicidio cada semana, cada 10 días. Vas aparcando uno que ves que no te está dando mucho resultado para intentar coger el que tienes ahora nuevo y sacarlo adelante, en fin. Nosotros nunca dejamos una investigación por finalizada.
Vista de l'interior d'una comissaria.
El temps passa i no hi ha cap novetat sobre l'assassinat de l'Anilo Viterbo. La Guàrdia Civil es dedica a altres casos i el crim de Montgat queda en un segon pla.
2 anys després del crim. Des del mar, vista de la platja, amb el poble al fons.
2 anys després de la mort de l'Anilo, el novembre del 2002, la família troba una medalla a la seva tomba.
Vista d'un cementiri i de la placa del nínxol de l'Anilo Viterbo Villamar Guerrero.
Quan mor, hi van molt poques persones a l'enterrament i la família sap perfectament qui va a la tomba, qui no, qui col·loca flors i qui no, no? I aquella verge descol·loca tothom. I en aquest clima de psicosi en el que viu la família, tothom es pregunta qui ha sigut, no? I la por extrema és que ha sigut l'assassí i que ha vingut un altre cop a passar-nos la mà per la cara, no?
Una medalla rectangular penja d'una llàntia vermella.
Es puesto en conocimiento del grupo de investigación de lo que es el nicho, pues no pudimos sacar ninguna prueba determinante.
Tres anys després del crim, vista d'un passadís en penombra.
Tres anys després de la mort de l'Anilo Viterbo, una cosina seua rep una trucada de matinada que trasbalsarà tothom.
Un telèfon de sobretaula vora un rellotge que marca les 6:54 vora un llit amb un home que hi dorm. L'home despenja l'aparell. La trucada transcrita diu "No me mates".
Ella sent com li estan passant la gravació de la mort de l'Anilo, no? Com si l'assassí hagués gravat aquell crim i ella li està retransmetent aquell crim, no?
La prima llama al teléfono móvil que l'havien llamado.
Trucada del 30 de l'1 del 2003.
Yo recibo una llamada de una señora y entonces ella me dijo: ¿por qué me has llamado? Que me has vuelto a recordar todo lo que pasó. Y claro, yo la corté y digo: ¿tú quién eres? ¿Qué me estás diciendo? Sí, porque eres un hijo de puta, porque me has... Y digo: mira, tú estás tonta. ¡Bum! Y le corté el teléfono.
Francisco Marín.
Y nada, a los dos minutos me volvió a llamar y entonces le volví a coger el teléfono y ya fue sin decirme nada. Me volvió otra vez a insultar y decirme que supiese que estaba denunciada a la Guardia Civil. Digo, pues no sé, haz lo que quieras porque yo no sé ni quién eres ni a qué te refieres. Y entonces yo colgué el teléfono y eso fue lo que pasó el día 30 por la noche.
De nit s'encenen els fars d'un tràiler que comença a circular lentament.
El usuario de esta línea de teléfono móvil se le conocía por el Fiestas. Era una persona que estaba todas las noches o casi todas las noches en ocios nocturnos y, bueno, consumidor de alcohol y sustancias estupefacientes.
Foto d'arxiu d'un home assegut al volant d'un camió. Dos mesos després de la trucada, de nit vista zenital d'un nus de carreteres.
Fui a cobrar el paro y me dirigí a la gestoría y entonces la Guardia Civil paró el coche justo delante de la puerta, un Toyota Celica. Y entonces abrieron la puerta, me enseñaron las placas, me dijeron: Paco.
Foto d'arxiu de l'home més jove.
Me montaron en el coche, me dijeron: Paco, lo sabemos todo de ti.
Sobre una taula amb tres cadires en penombra, un cendrer amb un cigarret que fumeja.
No queremos saber nada de tus historias con la coca. Esto.
Una foto de la víctima nua a terra.
Empezaron a hablar del asesinato. Y yo cogí y les dije a ellos, digo, ¿vosotros qué películas de indio me estáis contando a mí aquí ahora de un homicidio? A ver, yo soy camionero, ¿sabes? Y ahora mismo estoy en paro. Me estás contando una película que yo no tengo nada que ver, ni me hables de historias de coca, porque me gusta tomarla de vez en cuando y me estás hablando de cosas que no sé que me estás hablando.
Sobre la taula, entre la cadira i el cendrer, tres piles de fulls.
Tenían tres montañas de tres meses de llamadas de haberme intervenido los dos teléfonos que yo tenía. Fueron tres horas, la verdad, que bastante duras porque yo en ese momento me encontré en shock.
Primer pla de les busques d'un rellotge de paret.
No sé si es que me había aducido alguna nave extraterrestre, pero no me creía lo que me estaba pasando, en serio. Empezaron ahí a apretar, que bueno, yo ya me posicioné así con la rodilla porque ya tenía la cabeza del shock que llevaba y todo lo que me estaban preguntando y todo lo que vi ahí en la mesa y 7 u 8 personas que tenía de la Guardia Civil. Y entonces fue cuando ya metí un golpe en la mesa, que los papeles hicieron así, digo, mira, a mí ahora mismo, a mí me interesan las pelotas del que me ha metido esta pringa porque me estáis hablando de una cosa que no tengo nada que ver. Y ya me puse a gritar ahí y entonces ya el sargento Arturo me calmó y me dijo: a ver, va, cálmate, vamos a continuar con esto. Y bueno, ahí siguió.
Vista d'un passadís en penombra amb una cortina translúcida al fons.
Claro, yo ya me acordé lo de la llamada de esta mujer el día 30. Y claro, yo no sabía, en ese momento no sabía ni quién era, ni cuándo se produjo, ni qué es lo que se produjo. Claro, por mucho que me preguntaban a mí, yo sí que decía mi verdad.
Fosa negra. Bar-Sodoma, una hora abans de la trucada.
El 30 de enero yo estaba con unos amigos en el Bar-Sodoma. Ahí pues la gente iba a pegarse su fiesta, pero iba gente muy, muy delicada. Estaba todo, como se suele decir, la creme de la creme. No solo de Badalona, de Santa Coloma, de San Adrián, de diferentes sitios. Gente de todo tipo, pero claro, evidentemente pues... si yo hubiera estado en mi casa con mi familia, esto no me hubiera pasado, eso está claro.
L'ambient del bar és fosc, amb llambregades de llum vermellosa.
Pues yo no sé si me estaría tomando un Bacardi con Coca-Cola o un Jack Daniel con ginger ale, que era lo que solía beber. Estábamos ahí tomándonos unas copas y nos habíamos metido unas rayas y estábamos pues hablando y estábamos allí pues de copeos. Estábamos sentados en el fondo del local y vino una chica. Me dijo que se había quedado sin saldo, que si le podía dejar el teléfono para hacer una llamada. Entonces, claro, yo le dejo el teléfono porque a esa persona la conozco, ¿vale? Pero luego, claro, luego recuerdo que tardaba en traerme el teléfono y ya me levanté y salí. Oye, devuélveme el teléfono que ya lleva bastante rato hablando con el teléfono. Y entonces en ese proceso hicieron alguna llamada más. Lo que ya el uso que hicieron, pues la verdad que eso fue lo que sorprendió a todo el mundo, vamos.
Vista d'un passadís en penombra amb una cortina translúcida al fons.
Sé que habían tres personas, pero allí a ese local iba un ecuatoriano. Además, yo ese sí lo tengo grabado en la cabeza, era un ecuatoriano rubio y ojos azules. Yo recupero mi teléfono y me voy para mi casa.
De nit, vista aèria de Badalona amb les tres xemeneies al fons arran de mar.
En aquest punt de la història és quan la cosina de la víctima va trucar al Francisco Marín, conegut com Paco Fiestas. La Guàrdia Civil el va seguir investigant, però sense èxit.
Vista del sol ixent entre boires.
Lo que no podemos hacer es proceder a la detención de una persona sin tener los medios suficientes como para presentarlos como prueba. No es que se fuera apagando esa investigación, pero sí que íbamos cogiendo otras que nos estaban saliendo en el día a día, ¿no? Seguíamos intentando buscar pruebas ya a nivel internacional porque no teníamos ninguna prueba que pudiera demostrar la autoría de algún ciudadano residente en España. Y seguimos en contacto con todo lo que son policías internacionales. Incluso miramos hechos de similares características en otros países.
La investigació no dona resultats. La Guàrdia Civil no troba cap fil per estirar i el cas queda aparcat a l'arxiu del jutjat de Badalona.
16 anys després del crim.
L'any 2016, 16 anys després del crim, una nova jutgessa ha de decidir si es destrueix l'expedient o es revisa el cas.
Se trata de un asesinato, el delito no está prescrito, ahí no había que destruir nada. Se había cometido en el año 2000, el plazo de prescripción son 20 años.
Jutgessa instructora.
Me revisé el caso y pensé que volver a retomar la investigación, reabrir el caso, volver a hablar con la Guardia Civil y ver si, quizá transcurrido el tiempo, podían tener una nueva línea de investigación.
Imatges d'arxiu del vídeo amb la pintada que diu Hitler tenia razón, amb les altres dues en una paret amb cops i pintura saltada.
La titular del jutjat pregunta a la Guàrdia Civil si hi ha noves línies. La Guàrdia Civil respon que no, que tot està fet. Llavors la jutgessa pregunta a cos de Mossos i ens traslladen aquesta investigació a nosaltres.
Sergent, Divisió d'Investigació Criminal, 2009.
El 2016,
actualment,
els Mossos creen dins de la Divisió d'Investigació Criminal, la DIC, que és com la central d'investigació dels Mossos.
Rebeca Carranco, periodista.
Creen una unitat que el que fa és anar enrere i mirar casos que fa molt de temps que estan oberts.
Complex central Mossos d'Esquadra.
Intenten trobar alguna cosa que potser se'ls va passar per alt o algun element que amb noves tecnologies que abans no existien els hi pot donar marge per saber alguna cosa nova. I llavors és aquesta unitat a la que s'adreça la jutgessa per intentar resoldre aquest cas de Montgat que estava parat i que estava, bueno, al límit de la prescripció.
De dia, a vista d'ocell, un feix de carreteres i autovies al pas per la població costanera. 4 anys per la prescripció del crim.
El primer temor era que no llegáramos a tiempo.
Teresa Yoldi, fiscal.
Y que efectivamente tuviéramos que prescribir el delito, que el plazo, porque es que el plazo son 20 años y faltaba muy poco para expirar ese plazo de prescripción. Por lo tanto, uno de los principales temores era ese, que no llegáramos a tiempo.
La foto del cadàver estesa a terra.
En el año 2016 se me entrega un expediente del año 2000, que me impactó mucho. ¿Cómo se instruía entonces? En el expediente, las fotos del levantamiento de cadáver, había fotos tipo Polaroid, grapadas en el expediente. Yo en todo el tiempo que llevo trabajando, no, nunca la había visto, ese tipo de fotografías.
Fotos de detalls del cadáver amb la flor a l'orella, vídeo de les pintades.
Les dades de telefonia són molt pobres. Això juga a la nostra contra. I a nivell d'imatges també és molt pobre el que hi ha. I a nivell científic, doncs, malauradament, només es va recollir una empremta. Això, en principi, és una investigació prou dificultosa, perquè hi ha coses que no es poden tornar a fer, si no es van fer en el seu dia, però també hi ha coses que sí que es poden tornar a fer, com és reconstruir la vida de les persones que van ser investigades, què van fer aquestes persones des del moment del crim fins als nostres dies.
Disposem d'altres informacions que en el seu moment els investigadors no tenien, bàsicament perquè encara no havien existit aquelles informacions.
Caporal, Divisió d'Investigació Criminal.
Allò que pels investigadors inicials era el futur, per nosaltres és el passat.
2009, actualment, vista aèria de la població.
Hi havia 3 sospitosos. Víctor Hugo era la seva parella, era un noi jove sud-americà.
Fotocarnet del noi de cabells molt curts.
Després hi havia el Christian.
Foto del noi, rapat i somrient.
I després hi havia un tercer sospitós, que era Paco, el principal sospitós per la Guàrdia Civil, i també és el requeriment que es va fer la jutgessa de que investiguessin a fons aquesta persona.
Foto de l'home de cabell abundant i mal afaitat.
A mi me llaman porque ellos habían reiniciado la investigación y que querían hablar conmigo. A ver si ahora, claro, ya me montó la película La Guardia Civil y digo, hostia, nada más falta que me monten la película Mossos d'Esquadra.
Vista del passadís en penombra, transcripció de la trucada que diu no me mates.
El Paco ja havia investigat pel seu compte qui podia haver-hi darrere la trucada que li amargava la vida i que s'havia fet des del seu telèfon a la cosina de la víctima.
Pues fui a buscarlo.
Al bar, la silueta d'un home.
Claro, yo cuando entro al bar le digo al ecuatoriano que me tiene que decir quién ha hecho, si él no es, que me tiene que decir quién ha hecho la llamada de un paisano suyo que asesinaron en Montgat. Pero ahora lo he dicho con buenas palabras, ¿sabes? Lo dije en otro tono. Yo siempre he ido a lo mismo, o sea, el círculo estaba en el vaso de Omar.
Se investigó mucho esa llamada telefónica, porque la llamada era muy espectacular, que la prima del familiar te diga que 3 años más tarde recibe una llamada y que la grabación cree reconocer la voz de su primo diciendo no me mates, no me mates, claro, era muy sorprendente.
Primer pla d'una cinta de casset que corre dins d'un reproductor. En un informe, una frase destacada diu: la declarante pudo escuchar cómo la cinta se rebobinaba en una ocasión.
Esos hilos, por decirlo de alguna manera, del ovillo, tenían un recorrido muy corto, si hacia llegaban a un determinado punto donde esa información ya no se podía continuar, ya no se podía tirar más del hilo, porque el hilo ya no había más. En cambio, con Christian, la verdad es que se iba tirando del hilo, se iba obteniendo cada vez más información.
Els Mossos revisen les declaracions de l'any 2000 i les trucades fetes tant des del mòbil com des del telèfon fix de casa de la víctima a Montgat. El Cristian Gaviria havia declarat que si la Nilo Viterbo tenia el seu número era perquè l'havia trobat en un dels anuncis que va publicar quan buscava feina. Però analitzant totes les trucades fetes des de la casa de Montgat, veuen que les dates no quadren.
Vam poder determinar que la trucada del dia 4 de març del domicili de Montgat al domicili de Vilafranca era impossible que estigués motivada per els anuncis de feina que havia publicat en Cristian, perquè l'anunci es va publicar dies més tard que l'assassinat d'en Viterbo.
La publicació que li hizo en la revista La Fura del teléfono fijo, que és el teléfono al que se llamó 4 días antes del asesinato desde el fijo del domicilio de la víctima, se había publicado con posterioridad al asesinato.
Trucada 4 de març, crim 8 de març, publicació 31 de març.
Con lo cual no era posible que tuviera conocimiento por esta revista la víctima, sino la hipótesis era de que el propio Cristian le había proporcionado su teléfono a la víctima.
En blanc i negre, la Nilo i en Cristian.
Això és un indici més que Cristian menteix quan declara.
Avinyonet del Penedès.
Cristian, a la seva declaració, el primer que fa és desvincular-se del dia del crim, dient jo estava treballant.
A l'informe hi apareix el nom de la població.
Ell diu que treballa 3 dies a la setmana.
I diu divendres, dissabte i diumenge.
Acabant esbrinant on està la feina on treballava, desconeix si la Guàrdia Civil va arribar a aquesta fleca a preguntar o no.
A peu de carretera, un forn de pa.
Nosaltres vam veure que Cristian no treballava 3 dies a la fleca, només treballava els diumenges de matinada. El dia del crim no estava treballant.
Si él dice que está trabajando, se busca al empresario o a la persona para la cual trabaja y se le pregunta si tal día, tal fecha, hasta ahora estaba trabajando y te está diciendo que no, pues si no está en el trabajo, la siguiente pregunta es ¿dónde está? ¿Quizás en la escena del crimen?
De nit, el tren passa per l'estació de Montgat.
Cristian havia sido denunciado por abusos y por agresiones sexuales.
En informes policials, els antecedents d'en Cristian. Primer pla d'una rasuradora que un home es passa pel cap per rapar-se al zero.
En estos abusos y agresiones sexuales existen unas similitudes con el asesinato que estábamos investigando.
Fotos del cos de la víctima estès sobre el terra brut de sang.
¿Por qué? Pues porque la mayoría de ellas se había realizado de manera anal.
La fiscal assenteix mirant a càmera. En l'informe s'hi destaquen les expressions penetració anal i intoxicació alcohòlica de les víctimes, davant d'un mirall l'home que rapa.
La víctima estaba con altas dosis de embriaguez, lo que ocurría también con nuestra víctima, que tenía 2,52 gramos por litro. Es decir, estaba embriagada, bastante embriagada.
Algú serveix un got de whisky al costat d'un cendrer ple de burilles. La cinta de casset torna a córrer.
Y luego, por último, se hace referencia otra vez a las grabaciones. La expareja también decía que a veces Cristian le grababa y le ponía la cinta. Y alguna víctima de estos abusos o agresiones sexuales también decía que Cristian le había grabado.
Rere un primer pla de l'ampolla i el cendrer, un home borrós assegut que es veu al whisky.
En el tema de l'assassinato surgió esa famosa cinta, que era la cinta que se puso a la prima diciendo no me mates, no me mates.
En l'informe s'hi destaquen les paraules violent i depravat i s'hi parla de diverses amenaces com ara te voy a abrir la cabeza i d'escanyaments i comportament nazi i que se'l considera capaç de fer qualsevol cosa.
El transcurso del tiempo permitió tomar declaraciones que relatan una serie de hechos que difícilmente hubiesen sido posible tomar en el año 2000 porque todavía no s'havien producido.
Jutgessa instructora, foto del Cristian en una habitació.
Que ens relaten que Cristian, quan perd els papers, doncs els perd de forma extrema. És una persona que passa de la no assertivitat a l'agressivitat. Hi ha episodis d'agressions físiques que no es plasmen en una denúncia, però que nosaltres tenim coneixement.
Va rapat i té la mirada dura.
De fet, hi ha una testifical d'una persona que diu que quan Cristian esclata, doncs és la Tercera Guerra Mundial.
Dues fotos d'en Cristian del 2000 i del 2016. A la primera somriu i a la segona té una mirada agressiva. Imatges de Hitler.
Le gustaba todo lo que estaba relacionado con la Segunda Guerra Mundial, tenía unos ciertos gustos hacia la figura de Hitler. Su manera de vestir era una manera de vestir bastante militar, paramilitar.
En Christian, amb gorra, samarreta de tirants i pantalons militars.
Veient que ha estat militar a Colòmbia i quan ve a Catalunya s'enrolen a l'exèrcit espanyol. Allà està un any només. Suposo que ell pensava que seria com a Colòmbia i les guerrilles, no? Quan va venir a l'exèrcit espanyol i en comptes d'anar a la guerra, doncs suposo que es va posar a pintar.
En una habitació, una esvàstica i vídeos nazis.
Ens dona la descripció física del Christian, sempre amb el cabell rapat. Consumidor d'estupefaents, consumidor de marihuana, consumidor d'alcohol. Anem fent el perfil d'aquesta persona i per inèrcia es va associant a l'escena del crim.
Imatge de la pintada que diu Hitler tenia razón.
Se estaban dando datos que, aisladamente considerados, no tenían por qué marcar ningún perfil ideológico, pero que si se juntaban todos ellos, marcaban un perfil ideológico y además marcaban un cierto modus operandi que era, guardaba un cierto paralelismo con esa escena del crimen.
Las cames ensangonades de la Nilo.
És important això perquè una de les persones manifesta episodis d'agressió contra ella i contra altres persones de forma extrema i llavors nosaltres li preguntem, portada a l'extrema aquesta agressivitat, tu creus que podria matar alguna persona? I és quan diu que sabria que alguna vegada la policia vindria a preguntar-nos per això.
Primer pla d'en Christian i de la sang al terra de la cambra de la Nilo.
Christian a una persona...
Fotos del terra brut de sang vora el cadàver.
Li confessa que fa molts anys va cometre un crim.
Christian le explicó que había matado a un hombre. Había matado a un hombre que se le había insinuado sexualmente.
Imatges de la roba plegada sobre el bidet.
Declaró que le había matado con un cuchillo, que havia limpiado l'escena de crimen.
Imatges del ganivet i del pal de fregar.
I que havia hecho pintadas de tipus racista.
Imatges de les tres pintades a la paret fetes amb sang.
Quan Christian diu això a una persona del seu entorn familiar, aquesta persona que rep la notícia es junta amb altres familiars i li diu als altres familiars: això ha corregut, això ho parlem avui i mai més tornarem a parlar d'això.
Un llum de sostre il·lumina una taula buida.
Las tías de Christian, cuando se les tomó declaración, eran, claro, reacias. Teníamos declaraciones de índole muy, muy diferente, desde quien decía que sí, que él lo había explicado, hasta otros decía, por ejemplo, pues a mí me lo ha explicado fulanita. Luego le ibas a preguntar a fulanita y fulanita te decía que no sabía nada. Es decir, había como claramente una intención de protección, de encubrir a Christian.
Yo creo que entre ellas no quisieron hablar claramente y dieron por hecho que si no lo hablaban es como si no hubiera sucedido.
Vista arran de platja del Trenc de les Onades, amb la població de Montgat al fons.
Clar, quan a hipòtesi policial, nosaltres érem coneixedors que en Viterbo utilitzava diferents eines de contacte per entrar en contacte amb homes amb qui voldria mantenir relacions homosexuals. I pensem que així és com va conèixer en Christian i que això va motivar la trucada del dia 4 de març.
En una línia horitzontal que marca el temps, es passa del dia 4 de març al dia 8 de març.
L'hipòtesi és que en Christian, com que no tenia carnet de conduir, va pujar fins a Montgat amb el tren. En Viterbo el van esperar a l'estació. Just en aquella mateixa hora hi ha una trucada de pocs segons des del telèfon mòbil del Viterbo al telèfon mòbil del Christian. Una trucada d'aquestes de: estic a l'estació, t'estic esperant per acabar-se de trobar.
En un informe, algú diu que va veure la víctima caminant per la vorera de la Nacional 2 a les 15 hores.
Que hay un testigo que ve a Viterbo a las 3 dirigirse a la estación de Renfe, con lo cual nos sitúa al autor y a la víctima.
Una taula parada para dos.
Tots dos van dinar. De fet, aquest fet està corroborat per l'autòpsia del Viterbo, en què se li va trobar contingut a l'estómac i en què es va determinar que tenia un índex d'alcohol en sang bastant elevat. De fet, per els elements que es van recollir en l'inspecció ocular, es conclou que en el moment de la seva mort en Viterbo estava despullat. Per tant, és molt possible que hi hagués algun tipus d'oferiment de relacions sexuals o alguna cosa similar. Però això és un fet que va passar a l'interior del domicili i que realment no podem saber aquest oferiment fins on va arribar i si va ser acceptat o no per part d'en Christian.
En la penombra, una porta entreoberta.
El cas és que en un moment donat va haver-hi un canvi de xip i va passar aquesta violència extrema.
La porta entreoberta s'acosta. La baieta d'un pal de fregar escampa aigua amb sang per terra.
Quan Christian confessa el crim a persones del seu entorn, li diu que després, quan arriba a casa, es va desfer de les botes perquè tenien restes de sang. Però ell no diu que es desfà de la roba. La roba, si estigués vestit, tindria taques de sang. I realment, l'escenografia del crim així ho demostra. Pel que vam veure, a la inspecció ocular que es va fer, Viterbo va estar corrent per tot el domicili, fugint de les ganivetades que Christian li anava propinant. Fins i tot va aconseguir obrir la porta, però aquesta porta Christian la va tancar i va rematar la seva feina i després va fer el que va fer.
Fotos de parets, cortines i portes tacades amb llapades i esquitxos de sang.
S'havia permitido un tiempo para dejar lo que nosotros considerábamos que era un mensaje.
Primer pla de la flor colocada sobre l'orella de la víctima.
Cuando ves las fotografías dices, vamos a ver, ¿han hecho esto para despistar o lo han hecho adrede? Pero claro, escribir en la pared con sangre de la víctima, Ku Klux Klan, Hitler tenía razón, implica les idees que tenia l'assassino.
Un escriptori ple de símbols nazis.
Els investigadors no tenen cap dubte que l'autor és Christian Gaviria, però quan el van a buscar s'adonen que ha marxat a Colòmbia.
A sobre un cendrer amb un cigarret i un ordinador.
I queda poc temps perquè el cas prescrigui.
3 anys per la prescripció del crim.
Siempre trabajamos contra el reloj, pero no contra el reloj de un plazo de prescripción.
Yo la presión era el hecho de que podía prescribir, eso me generaba angustia, y el hecho de que Christian estaba en una fuera de España, que tuve que acordar su detención internacional.
Un ordre de la Interpol.
A l'ordre de detenció s'hi afegeix l'interès dels investigadors per poder escorcollar la casa del Christian i també ho demanen a les autoritats colombianes per quan el detinguin.
Medellín, Colòmbia.
Consideràvem interès que es fes un escorcoll en el domicili del Christian per intentar obtenir tota aquella informació que ens permetés corroborar el seu perfil ideològic i ja potser amb una mica més d'ambició, intentar trobar qualsevol element que pogués relacionar directament amb el crim, com en aquest cas seria la possible gravació que s'hagués pogut fer sobre en el moment de l'homicidi.
Imatges de mala qualitat de l'entrada a un pis.
Malauradament, aquesta entrada i registre no es va poder fer perquè a Christian el van detenir, crec que el 9 de setembre, i la comunicació de la seva detenció ens la van comunicar 15 dies després. Després de passar tants dies, l'entrada ja no tenia sentit.
2 anys per la prescripció del crim.
Ingresó en prisión en Colombia. Eso sí que me generaba cierta ansiedad y no, como que perdía un poco el control sobre ese preso. Preso en Colombia. No sabes cuándo te lo van a extraditar, no sabes si va a prescribir el expediente. El tiempo iba pasando. Y es cierto que me quitó muchas horas de sueño.
Vistes dels passadissos, les portes i les cel·les d'una presó. Un any per la prescripció del crim.
Quedó en prisión durante el tiempo en el que se consiguió la extradición, que tardó también un cierto tiempo, a los que iba añadiéndose a ese plazo de prescripción del hecho del delito.
Finalment, aconsegueixen extraditar a Christian Gaviria. El 24 de gener de 2020, quan falten menys de 2 mesos per a que es compleixin 20 anys del crim, comença el judici contra el Cristian Gaviria per l'assassinat de l'Anilo Viterbo.
24 de gener de 2020.
Arribats al dia del judici, nosaltres érem conscients que no teníem ni cap empremta, ni cap mostra d'ADN, i realment aquelles proves que són del tot irrefutables no les teníem. Tot dependria del que passés en el dia del judici.
Vista de la sala del judici buida.
Per tant, arribàvem al judici doncs, amb una esperança, però sent conscients de que teníem el que teníem.
Els llums de la sala s'encenen.
La sorpresa va ser el divendres en què va començar el judici. Vam rebre la informació per part del fiscal doncs, que ell havia confessat els fets.
Sobre el faristol del de l'Estrada, un micro amb un pilot vermell encès.
El motiu pel qual va confessar és que hi ha tota una sèrie de fets que van passar a l'interior del domicili i que només ho saben el Viterbo i el Cristian. I potser el fet de confessar l'homicidi pues, el va eximir d'haver d'explicar coses que potser no volia explicar. Però això només ho sap ell.
Vista des del replà de la porta d'un pis que es tanca lentament. A la ràdio, en Carles Portes treu els auriculars.
L'autor del crim va ser condemnat a 15 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament. Però se'n va estalviar 5 perquè, segons el tribunal, el cas es podia haver resolt molts anys abans. Se'n diu dilació indeguda. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem aviat amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Director i presentador Carles Porta. Guió, Enric Álvarez i Gerard Peris. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.